us ofereix aquest programa.
La història dels vins a la Segona Guerra Mundial ben mereix una pel·lícula. Marc Alpena ens descobreix la guerra bruta entre França i Alemanya. Brindem per l'absurd.
Brindem per l'absurd i, escolta, ni pintat, perquè marca el pena. Això que explicaràs, molt fort, tot això que va passar. Bon dia.
Molt fort, bon dia, bon dia.
Jo no sabia que tot era culpa del xampany. Aquí tenim la guerra del cava, però es veu que la història va per una altra
banda. Bé, era la seva guerra pròpia, sí.
Doncs, escolta, comencem i anem molt forts amb una cançó que ja ho explica tot.
Ami, entends-tu le vol noir des
bueno. Això que estem sentint ara mateix és l'himne dels resistents francesos. I, és un...
I això té una explicació.
I això té una explicació, perquè tu te'n recordes de l'Oaló?
I tant, sisplau. Sí. Es va morir el lector
sí,
principal.
Sí, fa no gaire, fa...
Fa molt poc, em va fer moltíssima pena.
Doncs la història que explicarem és a mig camí entre l'Oaló i Malditos Bastardos, eh?
Una mica... m'estàs dient?
Sí. És la història dels vinaters francesos durant la Segona Guerra Mundial i té moments de comèdia boja i té moments d'heroïsme duríssim i té moments de molta pena.
Comença.
Doncs mira, començo explicant-te per què és tan important la història del vi en aquesta contenda. De fet, ja ho havia sigut a l'anterior, a la Primera Guerra Mundial, perquè de les batalles més sanguinolentes havien passat a la Champagne, que és la pàtria del Champagne, com el seu nom indica, i allà hi ha molta gent s'havia amagat en els cellers i tal. Uh-huh. Però també passa molt quan arriba la Segona Guerra Mundial, la batalla, els problemes també se centren en Alsàcia. Alsàcia és una regió que moltes vegades ha passat de titularitat germana a titularitat francesa.
I que s'han anat pugnant tota la vida, no?
Tota la vida se l'han anat passant com una falsa moneda. I el tema és que a Alsàcia hi ha molts i molt bons productors de vins ens trobem històries com d'algunes famílies, per exemple, que les vinyes van quedar dividides i que la meitat de la família va haver de lluitar amb un bàndol i l'altra meitat va haver de lluitar amb un altre.
En riu tant de la filoxera,
perquè justament, a més, durant tot el segle anterior la filoxera havia sigut un gran terrabastall i justament...
No s'havia ni recuperat, que ja
sí,
estaven...
Sí, no s'havia recuperat, ve la primera, i se recuperen de la primera... i la segona. Vaja, un desastre.
Un drama.
Sí.
Un drama.
Vols que t'expliqui algunes cosetes que
va
passar?
Sí,
mira, d'entrada, el mariscal Pétain, que va ser el cap de la França de Vichy, el cap d'estat, era vinater ell mateix, amb la qual ell tenia molt clar la importància estratègica pels alemanys del vi, i se'ls volia guanyar a través del vi. Mm-hmm. I què van fer els vinaters? Doncs amagar el vi, perquè, clar, tontos no eren.
Tot i que, justament, estic pensant que Hitler no bevia.
No, Hitler no bevia. El que passa és que Hitler era... coneixia prou bé la diplomàcia del vi. Per tant, quan anys més tard els aliats entrin al castell aquell que tenia, que en deien el Niu de les Àligues, que es deia Berchtesgaden, i van trobar una bodega amb, sembla que eren amb 300.000 ampolles o així, amb una quantitat bestial de vins.
O sigui, ell no bevia, però sabia que en podia fer alguna cosa.
Sí, no està tan clar que no begués,
Ai, que bevia de vegades.
Diuen que de tant en tant es prenia una copeta, però que no era molt bevedor, això sí.
Més coses.
Sí, mira, una de les coses molt, molt divertides del tema és que de seguida que els vinaters se'ls va omplir el pap de que els alemanys els hi confisquessin el vi, els hi robessin, els hi cremessin les vinyes, van decidir que ja en tenien prou. I van començar a fer la seva pròpia resistència, una mica de guerra bruta.
Aleshores, això és bastant divertit.
Això és bastant divertit, perquè ens hem trobat testimonis de caps d'estació, perquè tots els vins s'enviaven per tren a Berlín, que s'inventen falsos accidents...
Com aquella pel·lícula, estic pensant, de Giris Menzel, aquella de tren és rigorosamente vigilado,
doncs sí,
amb ampolles.
Doncs s'inventaven accidents per justificar perquè les ampolles havien volat o que havien, en el cas de que s'envies a granel, que els havien tret amb sifons dels dipòsits, no? No era l'única periputada que els hi feien els vins que anaven pels alemanys. Per exemple, una de les coses que es va fer molt famosa és que els vins els etiquetaven amb una etiqueta que posava cuvée especial per la Wehrmacht. Oi que sona bé?
Però era fatal, oi?
Eren els vins pitjors que tenien abandonats al celler, agres, amb taps de suro mig podrits. Clar, A veure, arribava, arribava...
I això feien els francesos, l'etiquetaven...
L'etiquetaven...
I ho enviaven a Alemanya.
Ho enviaven a Alemanya com dient-los que era el boi millor.
El boi millor. I llavors els altres què feien?
Els altres va haver un moment que se'm va començar a adonar que els estaven prenent el número, perquè, per exemple, el ministre d'Afers Exteriors de Hitler, que era von Ribbentrop, resulta que abans de la guerra havia estat representant de dues cases de xampanys. Uh-huh. I, clar, allò ja no s'ho aguantava per enlloc. Què van fer els alemanys? Doncs els alemanys van decidir que enviaven uns senyors que carinyosament els francesos van batejar com Weinfielders.
Sí, els conductors de...
Sí, els líders
del
Führer. Era una cunyeta, sí, amb el tema del Führer, però en realitat tenien un altre nom en alemany que venia a ser com comissionat pels vins de no sé què. Uh-huh. I eren comissionats regionals que normalment eren gent que ja era vinatera d'abans o que eren comerciants de vi i que coneixien bé les regions.
I el que anaven era olorar una mica si els donaven gat per llebre.
Sí, sí, però la jugada tampoc no els va sortir massa bé.
Què dius? Pobrets.
Sí, pobrets. Bueno, home, pobrets.
Oh, pobrets.
Alemanys, Segona Guerra Mundial.
És veritat, és veritat. Perdó. No he dit res. M'han fet tema.
Bei der Kaserne vor dem großen Tor.
M'ha fet pena, és que em sap greu que s'enganyin.
No, no és tant que els enganyessin...
Els hi podien haver posat verí, no?
No, home, no, sinó que saps què passa? Que aquests senyors, clar, en realitat, ells tenien molta relació d'amistat, molts d'ells, amb els vinaters francesos. Mm-hmm. Havien estat comerciant amb ells abans de la guerra. Alguns eren fins i tot padrins dels nanos francesos.
I de sobte els estaven fent la guitza.
I se n'adonaven que un cop s'acabés el conflicte, haurien de tornar a comprar i vendre vins en França. Lo qual no volien fer una política de pa per avui i fan per demà, no? I, uh-huh. I clar, amb algun d'ells el van anar a amenaçar fins i tot d'endur-se familiars a camps de concentració si seguia amb aquella política de confraternització amb els francesos.
No et baralles amb un alemany, tens les de perdre. D'acord, està clar. La resistència, perquè si parlàvem de l'O a l'O, has de parlar de la resistència.
Sí, sí, la resistència, home, evidentment, també tenia els seus interessos, perquè una de les coses que anava molt buscades del món del vi eren les ampolles, perquè amb una ampolla es pot fer, a part de embotellar vi...
Pots un còctel molotov?
Pots fer un còctel molotov. Per exemple, el Frédéric Joliot-Curie, que era el gendre de la Madame Curie, que també era científic, era un senyor que en aquells anys es dedicava a ajudar a la resistència creant explosius.
Que macos.
Sí,
quina família.
Sí, quines coses més divertides feien. I el cas és que quan saps que els alemanys van omplir París d'explosius perquè el pla inicial de Hitler era fer volar París, tot i que al final es van rajar davant la bellesa de la ciutat, diuen.
Sort.
Sort. El cas és que hi havia molts cellers d'ampolles, algunes confiscades o propietat d'estaments públics, i va trobar un celler de la prefectura de policia que estava ple de caríssimes ampolles de xampany Tettinger. Mm-hmm. Clar, diu que es van donar escenes com a mínim curioses de resistents buidant les ampolles per després omplir-les per fer-les esclatar.
Però buidant-les, què vol dir? Que buidant-les, se les
bevien? No, buidant-les per la pica. Clar, sacrificis que s'han de fer en temps de guerra.
I tant, i més que se n'haurien d'haver fet.
I més que se n'haurien d'haver fet. I no va ser l'únic cas. També
hi ha un cas molt emotiu, no?, que
sí,
expliques
sí.
D'un camp de...
Amb un camp de presoners que estava a Àustria, on havien anat a parar un bon nombre de presos francesos, van descobrir una cosa molt curiosa, que és que el camp de presoners de guerra del costat estaven passant d'amagatòties, estaven passant vins i aiguardents. I com hi havia bastants vinaters en aquest camp, van decidir xantejejar els que manaven al camp per muntar un mini festival de vins. Uh-huh. Aleshores, van lograr que a cadascun d'ells els enviessin bonament les ampolles que poguessin i diu que van fer una celebració que va durar bastants dies, en el qual la quantitat de vi que els hi va arribar era tan ínfima que cada un d'ells va poder provar mig gotet de vi, però un dels vinaters, el Gerard Huet, que era del Loire, va dir anys després que era el millor vi que havia tastat a la seva vida.
Imagino. Déu-n'hi-do, quines històries, i també gent que potser va aprofitar per fugir, no? I tot, fins i tot,
sí.
Aprofitant aquella nit.
Aprofitant aquell festival, diu que van començar a fer un túnel, però no està clar si es van arribar a escapar o no, perquè les coses no quedaven massa...
Déu-n'hi-do la història de la guerra, el xampany, França, Alemanya. Ara, quan bevem Tettinger, que ho fem cada dia aquí,
sí,
jo,
sí,
la Calpena i jo...
Sí, sí, aquí sobrenia un parell de copes.
Ens en recordem d'aquestes històries. Moltíssimes gràcies i fins aviat.
Fins
la setmana
aviat.
Que ve.
Adéu.
Adéu.